Són les 11, el 27 de gener li queda una hora i el Catalunya Nit també. Només o encara li queda una hora, això depèn de com es miri. En qualsevol cas, hi hem treballat molt perquè sigui profitosa.
Catalunya Nit, amb Manel Elias.
...27 de gener de 2025. Avui fa 80 anys que el món va començar a tenir una prova més clara dels límits que havien explorat Adolf Hitler i els seus col·laboradors. Un dels espais més cruels creats per l'home quedava al descobert. L'Exèrcit Roig va alliberar el camp d'Auschwitz el 27 de gener del 1945. Avui és el Dia Internacional de les Víctimes de l'Holocaust i entrevistarem en directe el president de l'Amical Mauthausen. Avui és dilluns i això vol dir que tenim una vinyeta nova de la Flavita Banana a la nostra pàgina web. Si tu, que ens escoltes, la completes amb una frase ben enginyosa, pots guanyar la vinyeta original, i això és un regalàs. I vol dir també que ens visita Toni Padilla i ens parlarà dels 7 estadis de futbol que ha tingut el Barça. Sí, això diu ell, 7. I ja tinc aquí, a la meva esquerra, els dos oients misteriosos d'avui que ens estan escoltant atentament des de les 10 i, malauradament, vam marcar aquestes normes i no puc dir qui són, però ja m'agradaria, perquè hi ha pendents del que diuen milers de persones cada dia i esperem que avui les seves paraules siguin tan òptimes com sempre quan els preguntem si han après alguna cosa escoltant el Catalunya Nit. Si no teniu ni idea de qui són, no patiu, que abans de la mitjanit se sabrà tot. Som-hi, que ens queden 57 minuts i mig per assegurar-nos que no te'n vagis a dormir sense saber més coses que ahir.
Acaba el dia amb el Catalunya Nit.
I per encetar l'última hora del dia, Servei Públic Express, en 5 minuts, al corrent de tot. Gràcies al nostre sotseditor Sergi Molero, bona nit.
Hola, bona nit.
Junts adverteix que si el Consell de Ministres de demà no aprova nous decrets específics per rescatar la pujada de les pensions, la congelació del preu del transport públic i les ajudes als damnificats de la Dana, tot plegat, serà una indecència política.
El secretari general del partit de Carles Puigdemont, Jordi Turull, ha repetit en una entrevista al Més 324 de TV3 que els vots de Junts per recuperar aquestes mesures estan assegurats i el PSOE ho sap.
Saben perfectament que les que són mesures urgents i que són mesures socials tenen el nostre vot favorable. Si no ho aproven demà, és per sectarisme polític, que jo crec que ratlla, diguem-ne, la indecència, no? Perquè és jugar amb els sentiments de moltes persones que estan pendents d'això.
Turull ha afegit que no acceptaran el xantatge d'haver de votar un nou decret òmnibus amb mesures que contradiuen el seu projecte polític.
Doncs el que sí que sembla que aprovarà el Consell de Ministres la setmana que ve és l'avantprojecte de llei per la reducció de la jornada laboral.
La ministra d'Economia, Yolanda Díaz, i el de Treball, Carlos Cuerpo, han deixat enrere la pica baralla i, finalment, s'han entès per tirar-la endavant. Han acordat que es mantindrà el text que Díaz va firmar amb els sindicats i que es tramitarà per la via urgent al Congrés. I aquí és on hi pot haver problemes, perquè ara mateix el govern espanyol no té els suports necessaris per aprovar aquesta reducció. Ni Junts ni el PP hi estan a favor i s'alineen amb el no de la patronal. El pacte entre Díaz i els sindicats recull passar de 40 hores setmanals a 37 i mitja sense perdre salari.
Cop a les tecnològiques nord-americanes per la irrupció sorpresa de la intel·ligència artificial de la companyia xinesa DeepSeek.
un model molt més barat d'engegar que el ChatGPT d'OpenAI. La més perjudicada de la jornada ha estat la líder en fabricació de xips Nvidia, que s'ha desplomat a la borsa. Carina Gibert, degana del Col·legi Oficial d'Enginyeria Informàtica, ha explicat aquí al Catalunya Nit un altre dels punts forts d'aquesta iniciativa en termes econòmics.
Això ha tingut un èxit gran, hi ha hagut una adherència molt gran de molts usuaris en molt pocs dies, com si diguéssim, no? I marca unes tendències que fan que els inversors i els accionistes es vegin les orelles al llop, no? Aquesta gent han fet un material open source, és codi obert. Pots agafar aquest codi i fer-te el teu i alterar l'algoritme i arreglar el millor o pitjor i fer-lo evolucionar. No, clar, és un altre paradigma.
El gran pro d'aquesta intel·ligència artificial és la censura que aplica el govern xinès quan es demana per temes sensibles, com ara la massacre de Tiananmen o l'autonomia de Taiwan.
Els supervivents d'Auschwitz denuncien un augment de l'antisemitisme i de la ideologia de l'odi com la que va comportar la creació d'aquell camp d'extermini a la Polònia ocupada pels nazis.
En la cerimònia del 80è aniversari de l'alliberament per part de les tropes soviètiques s'han fet crides a una entesa més gran entre els pobles i a preservar la memòria. Pel director del Memorial, el concepte de memòria és el que genera consciència. El primer supervivent a parlar, Marian Turski, ha reclamat coratge.
No tinguem por d'oposar-nos a les teories de la conspiració que diuen que tot el mal d'aquest món resulta d'un complot iniciat per alguns grups socials indefinits. I sovint s'hi inclouen els jueus.
La cinquantena de supervivents i desenes d'autoritats han dipositat espelmes en record a les víctimes, moment en què el líder ucraïnès Volodymyr Zelensky ha rebut un aplaudiment. No hi eren ni el president nord-americà, ni el rus, ni tampoc el primer ministre d'Israel, els dos últims perseguits pel Tribunal Penal Internacional.
Una marea humana de palestins de Gaza tornen del sud al nord, després que Israel ha obert els accessos en aplicació dels acords per a l'alto el foc amb Hamas.
Molts gazians no reconeixen el lloc on vivien pel nivell de destrucció dels edificis amb 15 mesos de guerra, però expressen el seu desig de quedar-se al nord de la franja.
Casa nostra va ser destruïda i vam perdre les nostres propietats i els cotxes. Va ser un sacrifici per la resistència i els màrtirs. Que els màrtirs descansin en pau. Desitgem una ràpida recuperació als ferits. El més important és que tornem. És la millor sensació i aquests 10 minuts d'espera que tenim ara són millors que els mesos que hem hagut de passar al sud.
Aquests ciutadans han de passar controls que fan personal de seguretat egipci que treballen per a una empresa nord-americana i que comproven que no portin armes.
Un treballador d'una hípica al Picat, al Segrià, ha mort aquesta tarda a causa d'una descàrrega elèctrica.
Si l'home estava fent tasques de manteniment en una instal·lació de rec, tal com ens explica des de Lleida la nostra companya Júlia Albacar.
La víctima és un veí de Lleida de 41 anys que, com a treballador extern, estava fent manteniment en una instal·lació automatitzada de rec en un centre d'hípica al Picat, al Segrià. Ha estat llavors quan ha patit una descàrrega elèctrica per causes que s'estan investigant. A la zona s'han desplaçat tres dotacions als bombers i professionals del Servei d'Emergències Mèdiques que han atès l'home però finalment ha acabat morint. Al tractar-se d'un accident laboral, els Mossos d'Esquadra informaran dels fets al jutjat d'instrucció en funcions de Guàrdia de Lleida i al Departament d'Empresa i Treball.
Estem al dia de tot, però anem coixos d'actualitat esportiva. Això ho resolem de seguida. David Wack, bona nit.
Bona nit.
El Barça i el Girona preparen ja els seus partits de l'última jornada de la Lliga de Campions, que es disputarà íntegrament dimecres en horari unificat.
I en el cas dels blaugranes i també dels gironins, serà una jornada intranscendent. L'afrontaran, per tant, sense res en joc. El Barça, perquè té garantida la classificació directa per als vuitens de final, rebrà l'equip blaugrana l'Atalanta i en la sessió de recuperació dels de Hansi Flick d'avui, Pedri s'ha exercitat amb normalitat, un cop superada ja una gastroenteritis que el va fer ser baixar contra el València a la Lliga, però en canvi Dani Olmo, absent d'aquesta sessió, té encara molt complicada la seva presència per jugar davant dels italians. Pel que fa al Girona, en el seu cas s'ha quedat ja sense opcions de passar els setzens després de l'última jornada, tot i que totes les localitats de Montilivi s'han exhaurit per rebre l'Arsenal dimecres també. Els gironins, de cara a aquest enfrontament, tindran la baixa de Blin, que té molèsties musculars, mentre que Gazzaniga és dubte per una lumbàlgia. I l'Espanyol, per la seva banda, en clau de mercat, anunciaran les properes hores el retorn del davanter Irvin Cardona al Sant Etienne francès.
I el jutjat d'instrucció número 4 de Tarragona, que ha admès a tràmit la querella del Nàstic contra l'àrbitre Eder Mayo.
Sí, aquest afer portarà cua segur. Recordem que Eder Mayo és l'àrbitre que va xiular la tornada de la final del playoff d'ascens a la segona divisió A dels tarragonins, que van jugar davant del Màlaga la temporada passada. La magistrada veu indicis dels delictes de falsedat documental i de corrupció a l'esport. L'advocat i conseller del Nàstic, Antoine Jordà, se'n felicita.
Satisfechos, puesto que vemos que el procedimiento judicial empieza a activarse. Muy importante de que el juez de instrucción haya encontrado como mínimo indicios para seguir investigando.
I quins són aquests indicis? Doncs el jutjat considera, primer de tot, que l'acte arbitral entra en contradiccions amb el redactat dels Mossos d'Esquadra respecte de la seguretat del cos arbitral durant la seva sortida del nou estadi de Tarragona en acabat l'esmentat partit. Aleshores, el Nàstic el van sancionar amb 9.000 euros de multa i amb 4 partits a porta tancada. A més, a la querella del Club Grana s'inclou també que, segons una investigació que és privada, diverses autoritats andaluses i malaguenyes van manifestar en un sopar previ al partit davant la propietària del restaurant que tenien l'enfrontament controlat. A més, l'àrbitre Eder Mayo va assegurar un amic, cambrer d'un bar de Salou, que textualment al número 3 del Nàstic li tinc la matrícula presa. Un dorsal que correspon a Nacho González, jugador del Nàstic, que va ser expulsat, precisament, durant aquell partit.
Déu-n'hi-do, veurem com acaba tot aquest procés, doncs. I pel que fa a la Lliga Femenina, aquest dilluns s'ha signat el nou conveni col·lectiu.
I entre els canvis més rellevants que inclou, cal destacar que el salari mínim puja de 16.000 a 21.000 euros per any sense incloure-hi primes ni bonus. També augmenten els plusos d'antiguitat a partir del tercer any en un mateix club. A més, el nou conveni col·lectiu contempla que per primera vegada hi hagi prevista una normativa sobre maternitat i també afegeix un protocol per a la prevenció de l'assetjament i mesures de protecció per a les víctimes de violència masclista. Beatriz Álvarez, que és la presidenta de la Lliga Femenina, valora l'acord en aquests termes.
Podemos decir que estamos todos incómodamente satisfechos, es decir, se puede mejorar muchísimo, de hecho pronto estaremos hablando, ¿no?, de otras cuestiones, pero que sí es un paso más, un paso grande en este proceso.
Alguna cosa més, David?
Doncs així ho deixaríem, que no és poca cosa, entre aquest enrenou al Nàstic que portarà cua
sí,
i la bona notícia d'aquest nou conveni a la Lliga Femenina de Futbol.
Molt bé, doncs demà més coses. Gràcies, David. Bona nit.
A vosaltres, bona nit.
Aquesta temporada, de 10 a 12, acaba el dia amb el Catalunya Nit.
I el Catalunya Nit, que potser el dia 13 de febrer el venim a fer a casa teva. Depèn de si has fet aquesta petició, que durant uns dies es podia fer a través de la nostra pàgina web. De totes les que hem rebut, aquesta tarda hem fet un parell de trucades per saludar les persones que ens han escrit. N'hem rebut moltes més, no vol dir que aquestes siguin les seleccionades, però la cosa ha anat així.
Hola.
Hola, Gisela. Mira, sóc el Manel Elias, truco de Catalunya Ràdio, i tot el que diguis a partir d'ara pot sonar en antena, o sigui que quedes avisada. Estem valorant algunes de les peticions que hem rebut per anar a fer el programa, i la vostra és realment temptadora. Quina és la vostra proposta, Gisela?
La nostra proposta és venir a fer el programa a Fomentris de Barcelona.
Hosti, m'encanta, perquè clar, dèiem, venim a fer el programa a casa vostra, però en realitat el cementiri és una mica casa de tots. Tots acabarem allà, eh?
Sí, per això. Llavors, com que fem moltes activitats culturals en el cementiri i sempre doncs el volem apropar a la ciutadania, vam pensar que seria una bona manera doncs d'apropar la ràdio a la casa de tothom i fer-la més un programa diferent.
I tant, i ho seria, i tant. Aleshores, nosaltres no tenim l'última paraula, ens ha contactat molta gent, però després entre la direcció i això miraran cada programa on va. En cas que vinguéssim aquí, el cementiri seria el cementiri de Barcelona, entenc que és Montjuïc?
Sí.
Seria el cementiri de Montjuïc. Quina és una de les coses...
Bueno, es podria acollir o Montjuïc o Poblenou...
D'acord.
En tenim 9, per tant, podríem triar aquell que fos, doncs, potser més assequible per vosaltres o que tingués algun espai més rellevant.
Val, no, d'entrada tots ens semblen bé. Què creus que podria cridar l'atenció als oients si venim a un dels vostres cementiris?
Sí, en el cementiri de Montjuïc tenim molt art i moltes escultures i a més tenim la col·lecció de carrosses fúnebres, que és l'única que hi ha en tota Europa, i es poden veure carrosses fúnebres doncs, de segles passats i són espectaculars.
Ostres, carrosses fúnebres, veus? Ja, amb això ja m'acabes de sorprendre, sí. També. Bé, doncs, encara no sé on anirem a parar, perquè ja dic que no depèn només de nosaltres. Això, aquí hi ha una mena de comitè organitzador que també acabarà de decidir-ho tot, tota la grella de Catalunya Ràdio, però ens faria, sí, segur, molta il·lusió. Segur que ens quedaria un molt bon programa i el faríem amb respecte per tothom qui estigui descansant a aquella hora al cementiri, sí, però també amb una mirada optimista. I alegre.
I nosaltres encantats de que vinguéssiu.
Genial, doncs a veure si en podem seguir parlant ben aviat. Una abraçada ben forta, Gisela.
Molt bé, gràcies.
Que vagi molt bé, gràcies.
Adéu, adéu, adéu.
Sí, digue'm.
Hola, sóc el Manel Elias, truco de Catalunya Ràdio, del programa El Catalunya Nit. Com esteu?
Hola, Déu us guard. Bé, gràcies a Déu.
Me n'alegro.
Digue'm, doncs.
Amb qui estic parlant?
Amb en Jaume de Vargas.
Amb el Jaume. Jaume, heu enviat un mail a la ràdio pel Dia Mundial de la Ràdio que vinguem a fer el programa a un museu que ens ha cridat molt l'atenció. De quin museu estem parlant?
Sí, del Pany a la Clau, que el tinc assegut a Calafell, sí.
Ah, i què hi teniu al museu? Home, ja m'imagino que panys i claus, però, d'on ve tot això?
Els tinc explicats de manera cronològica, des de les claus més antigues que tenim actualment, que són de l'època romana, malgrat que els egipcis ja funcionaven amb claus. Però, ja dic, cada època històrica té les seves particularitats, curiositats i, bueno, i simbolisme, que també és molt important amb el tema dels panys i les claus.
I tant.
O sigui, és una història que em va costar de localitzar-la, perquè quan vaig voler muntar el museu buscava informació en llibres o en museus d'aquí del país i no hi havia res, ni llibres, ni museus, ni res. Em vaig haver d'informar a través de llibres que hi ha a França i a Alemanya i a Anglaterra, i amb això he conegut la història que tenen els panys i les claus. Ara és més fàcil ja, perquè vaig escriure un llibre que me l'ha publicat al Museu de la Ciència i la Tècnica, i ara en català tenim ja la història del pany i la clau.
Però museus del pany i de la clau no n'hi deu haver pas gaire.
De l'Estat no n'hi ha cap, però a Europa sí que n'hi ha, uh-huh. A Estats Units també n'hi ha, fins i tot n'hi ha una Corea, n'hi ha. O sigui, és una cosa prou normal arreu, uh-huh. malgrat que aquí no, ningú es havia molestat a tenir aquesta idea.
I Jaume, com és la clau com eren les claus dels egipcis?
Dels egipcis? Doncs pues mira, si mires les litografies que hi ha de les cerimònies dels morts, uh-huh, veuràs un personatge que entrega una clau a un difunt perquè els donaven les claus perquè quan anessin al més enllà poguessin entrar amb les claus que els donaven a aquells personatges, sí, sí.
Ostres, realment pinta molt interessant. Això és només un tast, perquè la tria final, exacte, del programa on anirem encara l'hem de fer, hem rebut moltes propostes i a més no depèn ben bé només de nosaltres, s'ha de mirar el conjunt de la ràdio, el conjunt de la graella, però vaja, crec que si vinguéssim aquí quedaria una proposta molt interessant i suposo que tindrem la porta oberta, que no ens caldrà trobar una clau màgica ni res d'això, eh?
No serem molt benvinguts, eh? Encara em faria molta il·lusió poder col·laborar i donar a conèixer a tot el país el secret que tenen les claus i, bueno, totes les històries que hi ha, eh?
Doncs, Jaume, t'ho agraïm moltíssim, tant que ens ofereixis com que hagis atès la nostra trucada i a veure si hi ha sort i podem venir cap aquí. Vindrem uns quants, eh? Ja hi cabrem bé, no?
Sí, sí, hi ha espai, no patiu.
Perfecte. Eh? Molt bé, moltíssimes gràcies.
Quan, escolta una cosa, quan m'ho confirmareu, això?
Oh, això encara trigarem uns dies, perquè ja dic que hi ha una mena de comitè aquí a la ràdio que ha d'acabar de repartir joc entre tots els programes, però de seguida que ho sapiguem, li comunicarem i sí, li comunicarem amb temps, no pateixi.
Avisa'm amb un dia de temps, eh?
Sí, home, abans, més i més, abans d'un dia i tot, perquè vindrem també algú de l'equip a mirar l'espai i tot, vindríem amb l'antelació, no es preocupi per això. Una abraçada ben forta, Jaume, i gràcies per escriure'ns.
De res, disposar. Adéu-siau.
Adéu.
Catalunya Ràdio.
Som 3cat.
Bona nit. En el sorteig del midia de l'11 d'avui, la data guanyadora ha estat...
18 de juny de 1958.
I el número de la sort, el...
7.
Recorda que demà, com cada dimarts, tens un pot milionari en el sorteig de l'Eurojackpot de l'11. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
A Catalunya Ràdio hi ha un programa que tracta els temes que interessen als catalans i les catalanes.
En Carles va aprendre militarment a defecar en 10 segons.
Sí. Amb uns col·laboradors que es troben com a casa.
M'heu fotut a la porta el cop de patada.
No, i tu no ho saps, m'has fixat en tot el que estàs tocant i després ho desinfectarem.
I que respecten l'audiència.
D'on truques, Neus? De Mont-roig. D'acord, doncs guarda't el telèfon i no ens tornis a trucar mai més.
Un programa que no és aliè a situacions imprevistes.
Temo per la meva vida quan es torno a conduir.
I amb una presentadora polifacètica.
Nascut entre Blanes i
La tarda de Catalunya Ràdio, amb Elisenda Carà.
Carquinyoli.
De dilluns a divendres de 4 a 7. Aquest és l'univers podcast de Catalunya Ràdio.
I estic parlant dels anònims. El Barça reserva també en rebre un...
Laia Tudel accedeix a totes les informacions inèdites del Barça.
És tan fort que cada vegada que hi penso...
Tota l'actualitat del Girona amb Eduard Solà.
Vas saltar del canvi de l'edat juvenil.
La finestra del futbol de casa nostra explicada per Marc Marvà. Barça reservat, Girona reservat i futbol català. A l'app i al web de Catalunya Ràdio.
I també disponible a la plataforma 3CAT. Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Catalunya nit. Amb Manel Elias.
My name is Millie Baron. I was born in Poland, in a town Oshmiana, that was not far from Vilnius. Now Vilnius is under Litva. Oshmiana is a Poland town.
És la veu de la Millie Baron, una de les supervivents de l'Holocaust. És una composició musical, la que estem escoltant, d'Albert Marquès, el músic català que viu als Estats Units i que s'ha volgut afegir d'aquesta manera i convidant també altres músics al Dia Internacional de la Memòria de les Víctimes de l'Holocaust.
They came back after the war. They lived there a couple of months and everybody just...
Va ser en aquesta data d'ara fa 80 anys quan el món va ser conscient de la manera potser més definitiva de les barbaritats perpetrades pel règim d'Adolf Hitler contra els jueus i altres minories. A Auschwitz es calcula que hi van morir més d'un milió de persones. Entre els deportats als camps d'extermini nazis hi va haver també espanyols. Alguns d'aquests deportats, sobretot catalans, com l'escriptor Joaquim Amat Piniella, que anys més tard escriuria Kyle Reich, va fundar una associació el 1962, molts anys després de la fi de la Segona Guerra Mundial. Era una associació il·legal en aquell temps, perquè Espanya era una dictadura feixista que havia tingut lligams amb el nazisme. Però deportats i famílies es van associar sota el nom de Michael Mauthausen, el nom d'un dels camps de l'horror. I avui, en una data tan assenyalada, 27 de gener del 2025, és un honor saludar el president de Michael Mauthausen i d'altres camps de concentració, el senyor Joan Calvo. Bona nit, Joan.
Hola, bona nit.
Us dieu a Michael Mauthausen i no a Michael Auschwitz per una explicació ben lògica.
Sí, molt, molt lògica. Quan els supervivents que van tornar després de l'alliberament dels camps van tornar molts pocs, la major part d'ells van continuar a l'exili, i a l'any 62, per diferents circumstàncies, també és veritat, perquè necessitaven posar-se en contacte, perquè la República Federal Alemana havia establert unes indemnitzacions. A més, els supervivents que havien tornat tenien molta relació amb els que havien quedat a l'exili, i que a França havien trobat això pluc a la Miquel de Mauthausen de França, que es va crear a l'agost del 1945. Per tant, el 1962 es van trobar, van aprofitar una circumstància com va ser els aiguats del Vallès per portar llet en pols per ajudar els damnificats, i amb aquesta circumstància van poder fer un sopar on es van trobar supervivents residents a Barcelona i alguns que va venir de poblacions properes, amb els que havien vingut de França a portar aquesta llet. I en aquesta trobada del 5 de novembre del 62 és quan van decidir crear una associació a la imatge del que s'havia creat a França. No es va poder legalitzar fins a l'any 78, i els supervivents de diferents camps que van coincidir amb aquest projecte van acordar i van aprovar que es digués a Miquel de Mauthausen, perquè era el camp on hi va haver més espanyols. Per això van afegir i d'altres camps. Però no només això, sinó que també van acollir a una altra tipologia de víctimes que és molt poc conegut, que són els treballadors forçats. És a dir, els milers de persones, entre ells desenes de milers de republicans exiliats, que van ser obligats a realitzar treballs forçats pels nazis. I es va afegir, i de totes les víctimes del nazisme d'Espanya. Per tant, tenim un nom molt llarg que recull aquesta pròpia història de l'entitat, que va molt paral·lela als diferents col·lectius que van ser víctimes del nazisme.
Abans, en connexió amb Auschwitz, ens explicaven que hi havia hagut 56 supervivents avui allà, perquè cada vegada va quedant menys gent viva. Si estem rememorant uns fets de fa 80 anys, doncs ja s'entén que, com a mínim, algú per en recordar-se'n una mica havia de tenir 9 o 10 anys, per tant estem parlant de persones molt grans. Queden catalans supervivents de l'Holocaust?
No, en aquells moments no. Els supervivents de l'Holocaust en aquests moments són persones que van patir la deportació, que eren nens. Això no vol dir que no hi hagi una persona ja centenària, però tots els testimonis que hem vist avui de la cerimònia a Auschwitz eren persones que ens hem d'imaginar que han passat aquests 80 anys. Per tant, eren nens i nenes que van patir deportació, sobretot estem parlant del col·lectiu jueu, amb les famílies que van ser exterminades al camp d'Auschwitz. No, no queden supervivents catalans en l'actualitat.
Quina és la vostra feina principal? Quina ha estat i quina continua sent?
A mi m'agrada dir sempre que els fundadors ja en un primer moment es van marcar tres objectius a la fundació i a la trajectòria inicial de la Miquel. Per un costat era el coneixement, és a dir, donar a conèixer quines persones havien estat deportades i quines van ser els motius de la seva deportació. Per tant, aportar coneixement. Al mateix temps, es van plantejar la difusió. És a dir, que això s'havia de donar a conèixer, la societat havia de conèixer doncs, de quines persones es tractava i quin va ser la trajectòria, el patiment als camps i les víctimes que es van produir als camps. La major part dels republicans deportats van morir, al voltant d'un 60% dels deportats. I l'altra pota de la Miquel, que encara continua sent vigent, és la prevenció, és a dir, el coneixement, la difusió posat al servei de la prevenció. Per tant, nosaltres continuem amb aquesta dinàmica, amb aquestes tres línies de treball, i avui, segurament amb més intensitat i més necessitat que fa uns anys, el tema de la prevenció, amb actuacions sobretot al món educatiu, però també a altres àmbits de la població, com pot ser els entitats municipals, associacions de veïns, centres cívics que ens demanen material, xerrades i, bueno, tot el que tenim a l'abast per poder donar a conèixer el que va succeir i, sobretot, difondre aquesta memòria de la deportació republicana.
Clar, avui, per exemple, hi havia dades d'una enquesta internacional on es preguntava a diversos països què se'n sabia de l'Holocaust, i a molts ben poca cosa. Hi ha la preocupació també pel jovent que puja, de vegades amb idees cada vegada més d'extrema dreta, però és que una cosa que dèiem o que teníem molt interioritzada, com per exemple això a Alemanya sí que ho saben bé, veiem com també està pujant l'extrema dreta. Com esteu vivint aquest auge de l'extrema dreta a tants llocs?
Amb molta preocupació, i jo faria una referència a l'any 2018 van rebre un comunicat dels comitès internacionals dels camps, on supervivents ens alertaven dels discursos que estaven sentint a Europa, que els hi sonava que determinats discursos semblava una mica el que havien sentit als anys 30. Jo recordo que l'any 2018, això ho vam discutir a la Miquel, i vam dir, sí, a Europa hi ha aquest ressorgiment de l'extrema dreta, però aquí a Espanya ho veiem una mica com llunyà, no? Que equivocats que estàvem. Com aquest discurs de l'extrema dreta està entre nosaltres, s'està difonent d'una forma impune, i el que és més perillós, com està arribant a la gent jove. Mm-hmm. Això és una preocupació que ens mostren sovint els docents. Els docents que estan molt preocupats d'aquestes actituds, a vegades per una qüestió com d'envalentonament, de fer-se destacar del grup, però amb certes actituds de l'extrema dreta. Estan preocupats. I nosaltres el que pensem és que aquí hi ha una influència molt perillosa de tot el que és les xarxes socials, com estan penetrant d'una forma tan directa a la gent jove.
Això és molt difícil de combatre.
És molt difícil de combatre. Per això implica la consciència de que ens estem jugant moltes coses i que és un problema global de la societat. Nosaltres com a entitat tenim unes limitacions, unes capacitats limitades, tenim el compromís adquirit de continuar treballant aquesta difusió i aquesta prevenció, però és un tema global on les institucions democràtiques s'han de posar en el primer lloc de defensa dels drets concrets, perquè la democràcia no és prou garantia. Hitler va guanyar unes eleccions. Actualment veiem com l'extrema dreta s'està aprofitant de les estructures democràtiques per plantejar i replantejar determinats drets. Per tant, jo apel·lo i penso que és una qüestió política i social, de tota la societat. I les entitats de memòria, aquí tenim un paper a fer, però hem de ser conscients també de la nostra limitació.
Si ara ens estan escoltant pares que tenen fills, adolescents, per exemple, avui és un bon moment per assegurar-te, o demà, mentre dines, que tenen la història clara.
Mira, et posaré un exemple que em va passar aquest dijous. A Olesa de Montserrat, a una escola, van fer una actuació, una presentació d'un projecte educatiu que tenim a un grup d'alumnes de quart d'ESO. I a l'acabar, el professor que estava escoltant, ell mateix va dir, m'has obert els ulls, perquè ahir em va ensenyar el meu fill de 13 anys uns vídeos de TikTok que jo no li vaig saber donar la importància, la IT, perquè era una banalització de drets amb un llenguatge molt atractiu. Per tant, jo el consell que donaria a les famílies és s'ha de vigilar, s'ha de parlar, s'ha de controlar i s'ha de consensuar el tema de les utilitzacions de les xarxes socials, de les pantalles, perquè actualment és un perill el que hi ha a les xarxes socials. Quan veiem també com aquests personatges que estan dominant actualment el món industrial o empresarial, perdó, de les xarxes socials, i tenim les imatges de fa pocs dies, quina va ser l'actitud del propietari de l'antic Twitter, de X, amb aquell signe que a tots ens recordava el signe nazi, encara que després ho va negar, però era una fotocòpia. La fotocòpia mai és el document real, però s'assembla molt. Per tant, un crida atenció a què està passant a les xarxes, què s'està coguent a les xarxes i com estan arribant a la gent jove.
On hauríem de posar les alarmes? Perquè, evidentment, cap polític diu obertament posaré unes càmeres aquí de gas i tothom qui no m'agradi o que sigui diferent anirà aquí, però sí que, per exemple, discursos de la immigració abans sobre la immigració tenien un to i ara estan agafant un discurs molt més dur. On hauríem de posar l'alarma, la llum vermella?
Primer hauríem de tenir clar el significat profund i global de què són els drets humans. I no hem d'oblidar que els drets humans van ser una conseqüència de l'Holocaust. Per tant, tot el que sigui posant entredit algun dret humà assolit a les últimes dècades, aquí haurien de posar totes les alarmes. Això que pot ser molt teòric, a nosaltres ens agrada a les escoles posar-ho també amb exemples concrets. Hi ha un exemple concret que els nanos són conscients, i és, per exemple, que va passar aquella setmana del tancament pel Covid. El 13 de març ens van tancar. El dia 8 de març es va produir les manifestacions del Dia de la Dona Treballadora, on es van reivindicar els drets d'igualtat per part de les dones i molts homes que van donar recolzament a aquestes manifestacions. On va posar l'ull l'extrema dreta d'aquest país com una expansió de la pandèmia? A les manifestacions del 8 de març. No vam sentir cap crítica a les concentracions que es van donar als camps de futbol, als estadis, aquella setmana. Per tant, jo penso que és tenir clar que els drets humans són per tots, per totes les persones i arreu, i que, per tant, qualsevol dret que es pugui conculcar en qualsevol lloc ens interpel·la a tots. Els drets costa molt d'aconseguir-los. No ens els ha regalat ningú. La democràcia no ens l'ha regalat ningú. Tenim un legat generacional que ens correspon a tots vetllar per aquest legat. Per tant, jo posaria l'atenció a això. Vigilem amb quan es posa en qüestió qualsevol dret de qualsevol col·lectiu.
Aquest any s'està parlant molt de Miquel Mauthausen també per la pel·lícula Marco, que ha triomfat als cinemes, l'ha anat a veure molta gent, també està rebent premis Eduard Fernández per la interpretació d'Enric Marco, que es va posar, recordem-ho, a la seva pell, no? A la president de l'entitat que vostè avui aquí representa, Miquel Mauthausen, inventant-se una sèrie d'històries. Ha vist la pel·lícula vostè?
Sí, sí, l'he vista. Dues vegades.
Li ha agradat?
Sí, m'ha agradat. M'ha agradat el to. I la interpretació, evidentment, d'Eduard Fernández, i s'ha de dir que és una pel·lícula honrada amb la qual els directors, quan es van plantejar fer una pel·lícula de ficció, perquè va ser tot un procés de fracàs de poder fer un documental, eh? I això ja ho han explicat. Quan ells estaven plantejant de fer una pel·lícula de ficció, vam estar tota una tarda xerrant a la Miquel, la malaurada companya, la Rosa Toran, que va morir l'any passat, i jo mateix. I vam estar tota una tarda, ens van explicar el projecte, quin enfoc li volien donar, i per tant ens van donar garanties de que eren unes persones serioses, han ficcionat una realitat, però l'essència, que jo diria el personatge en si mateix, d'aquest afany de voler ser sempre la cirereta del pastís, i per un altre costat la sensació de frustració que això va poder donar als propis supervivents. Per tant, jo crec que això sí ho assoleix la pel·lícula. Després n'hi ha aspectes que són ficció, és a dir, no és un documental, però jo crec que serveix per aproximar-se al personatge. No s'aproxima, perquè tampoc és el tema de la pel·lícula, com es va viure tot això a dins de l'entitat. Va suposar un daltabaix molt important. Jo recordo que el 2005 jo acabava d'entrar a la Junta com a membre de la Junta, el dia que un company ens va dir, que venia del País Valencià, i ens va dir: hi ha supervivents de València que em diuen que hi ha un informe que qüestiona la forma com Enric Marco va sortir. Què estàs dient? I quan van començar a parlar amb l'Enric, que deia aquell informe, va dir: no puc dir que tot això sigui mentida. Per tant, ja dic, va suposar moltes contradiccions. Ell ho va reconèixer amb uns companys quan ja faltaven dos dies per l'homenatge internacional al camp de Mauthausen, que per primera vegada assistia un president del govern, quan va assistir al José Luis Rodríguez Zapatero. I quan va reconèixer a dos companys allà a Àustria que realment ell no havia estat a un camp de nazi, se li va fer retornar, i la Miquel, en contacte tant a la Generalitat com al govern d'Espanya, va mantenir un objectiu que era salvaguardar l'homenatge que s'estava fent a Mauthausen aquell any. Després va sortir tot l'escàndol. S'ha de reconèixer, jo vull fer un reconeixement públic a la figura de la Rosa Toran, que en aquell moment va entomar com a presidenta en funcions les directrius i mantenir, sobretot, que el legat de la memòria de la deportació no es podia posar en entredit, i era un perill en aquell moment, no tant per l'associació, sinó perquè es pogués qüestionar la pròpia memòria de la deportació republicana. I després la gran generositat de Jaume Fernández, supervivent del camp de Mauthausen, que ell se li van proposar i va acceptar agafar la presidència durant un any fins al 2006 que va morir. Una època difícil, fa 20 anys, i nosaltres la Miquel en aquest any el que estem és commemorant, preparant els actes d'homenatge de celebració del 80 aniversari de l'alliberament.
Doncs també en tornarem a parlar. Joan Calvo, moltíssimes gràcies per haver passat pel Catalunya Nit. Una abraçada.
Moltes gràcies.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT. Tot s'accelera. I el pop-up s'adapta als nous hàbits i te'ls explica.
És responsabilitat humana posar que les dades siguin correctes.
Les dades obertes de Catalunya, no? Com es podrien visualitzar?
Tenim una gran eina, però si no li fotem cas...
Responem les preguntes freqüents d'intel·ligència artificial que tots ens fem. Tractem tots els àmbits de la societat amb la gent que ja la fa servir.
Aquest dimecres, nous episodis de Pop-up IA, el videopodcast de Mariola Dinarès, a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
I també disponible a la plataforma 3CAT.
La vida són preguntes.
També preparàveu, per exemple, vídeos d'aquesta campanya B
i respostes.
No.
La vida són rialles.
Oh, amb el nostre dia a dia ja és molt igual.
Bueno, tampoc t'ho agafis així, ara.
I debats.
Com més es polititza del tema de la immigració, més s'identifica com un problema.
La vida és aliment del cos.
Trossejada amb ceba, pastanaga i all.
I de l'ànima.
El meu somni, passar un dia sencer amb Hamlet.
Al matí de Catalunya Ràdio t'expliquem la vida, connectats al món i a la teva realitat.
De dilluns a divendres, de 6 a 1, al matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell.
Al matí de Catalunya Ràdio. Som vida.
Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Aquesta temporada, de 10 a 12, acaba el dia amb el Catalunya Nit.
Tres minuts i mig i arribarem a 3:15 de la nit. Parlem ara del Barça, que viu dies dolços de tant en tant, amb golejades com la d'ahir, 7-1. Però també hi ha algunes ombres, i una és quan podrà tornar el Barça al Camp Nou.
Volveremos cuando se pueda. Volveremos cuando se pueda, cuando se den las circunstancias que se han de dar para que volvamos. Yo ya dije en su momento, queríamos volver a principios de este año. Si no había imponderables, que es que siempre cogéis el rábano por las hojas. La frase es, si no había imponderables, volveremos a principios del año 2025. Han habido imponderables. Sucede, suele suceder en este tipo de proyectos.
Hi ha hagut imprevistos. Toni Padilla, bona nit.
Bona nit. Molts imprevistos.
Sí, aleshores, tenim que el Barça havia de tornar al Camp Nou abans que acabés la temporada. Això no podrà ser. O sí, no ho sé. Quin és l'escenari que tenim i què passarà
ningú
ara?
Ningú sap. El que sabem és que el contracte amb l'Estadi Olímpic Lluís Companys acaba i, de fet, els que ho gestionen tenen programats una sèrie de concerts i, per tant, si el Barça no aconsegueix complir els seus terminis, no podria acabar la temporada ni a l'Spotify Camp Nou, on ha de tenir doncs, una sèrie de permisos de seguretat de l'Ajuntament que ara mateix no existeixen, ni a l'Olímpic Lluís Companys. Per tant, es podria donar la circumstància que els darrers tres partits oficials de la Barça aquesta temporada, entre ells, un partit contra un equip que va de blanc i que és Reial, sí, i de Madrid...
I que no s'estiguessin jugant alguna cosa grossa...
Potser s'hauria de jugar a un escenari encara per decidir. De fet, es comença a parlar de la possibilitat de tocar, picar la porta del Girona, del Lleida, per buscar un altre estadi, cosa que obriria un escenari realment curiós, no? Que és el Barça jugant a dos estadis diferents la mateixa temporada i cap d'ells al Camp Nou.
Has dit de Lleida o Girona i l'Espanyol no? Això seria massa fort o
no...
que
fossis
d'aquí al costat?
Bé, sí, no tinc clar que l'Espanyol s'hi posi bé, però en aquest cas no es contempla. Això obriria un escenari molt, molt curiós i seria que per primer cop el Barça seria local en partits oficials fora de la ciutat de Barcelona. Uh-huh. Sempre que el Barça ha jugat partits oficials com a local, ho ha fet dins del terme municipal de la ciutat de Barcelona. Mai ho ha fet fora.
I ha passat abans, dius... o sigui, no ha passat mai que hagi jugat com a local fora del seu estadi?
Partits oficials, no. Amistosos... Vale. on es considerava que era local, sí que ha passat. L'Espanyol, per exemple, per diferents raons, per remodelacions d'estadis, per incidents, sí que en algun moment s'havia obligat a jugar partits fora de Barcelona. Jo recordo un cop que va jugar partits a la Copa Intertoto a la nova Creu Alta de Sabadell, per exemple, però en el cas del Barça, no. En el cas del Barça, ja pot ser un matís, i és el primer camp de la història del Barça, el primer camp on, sí, on hi ha el bateig, el partit inaugural, el famós, sí, velòdrom de Bonanova.
El primer lloc on juga el Barça és el velòdrom
de la Bonanova.
De la Bonanova. Què vols dir que no era Barcelona?
Quan aquest estadi es va construir, pensat, sí, com diu el nom, el velòdrom per al ciclisme, era el terme municipal de la Bonanova, que llavors no era part de Barcelona. Però quan el Barça hi juga el primer partit, que és 8 de desembre de 1899, fa dos anys que la Bonanova ha estat incorporada per decret dins a Barcelona. Per tant, sempre el Barça ja ha jugat en aquest estadi, que molts barcelonistes no saben exactament res d'ell, i de fet no hi ha cap placa que ho recordi, que de fet, em sembla que alguna campanya hauríem de tenir plaques per recordar els llocs on s'ha escrit la història del nostre esport.
Clar, jo avui he dit algun expert. Crec que el Toni Padilla avui ens ve a parlar de 7 camps que ha tingut, sí, el Barça, i els he vist rumiant molt fort. I ja me n'has dit un.
El primer el tenim aquí, a quatre passes, sobre el Turó Parc, que és on existia aquest velòdrom de la Bonanova, que ja no existeix, entre els carrers Reina Victòria i Vall Major, un estadi que van construir sobretot membres de la comunitat britànica, primer per fer ciclisme i llavors per jugar a futbol. Va durar poc, i d'aquí el Barça va marxar al que seria el seu segon camp, que és el cas de Mas Casanovas, que està ubicat més o menys avui ja a l'Hospital de Sant Pau. D'aquest estadi tampoc no se'n coneixen gaire coses. Es va jugar un partit inaugural amb 4.000 persones, es va construir una tribuna, però el Barça sí queda poc, i tampoc no hi ha cap mena de placa, res que recordi el pas del conjunt blaugrana per aquest hospital.
De moment, dels que m'has dit, no en coneixia cap.
El tercer, anem cap a Horta.
A veure.
Bona gent d'Horta. De 1901 a 1905, el Barça juga a un descampat a la carretera d'Horta, al límit entre la Sagrera i el Guinardó. És el primer cop que el Barça fa una inversió per tenir com una bona tribuneta, per fer una miqueta de calaix, però tampoc acaba de quallar. D'aquest camp tampoc no queda absolutament res. Tres camps desapareguts. El quart, torna cap a l'Eixample, 1905, el camp del carrer Montaner. Aquest et sona, el camp del carrer Montaner, entre París i Londres?
Montaner, mira, de tot el que has dit, fins ara és el primer que diria, aquest potser sí, que evidentment m'ho he oblidat, però aquest potser sí que em sona alguna cosa.
Aquí juga també la primera dècada del segle XX, tocant on està l'Hospital Clínic, avui en dia. Tampoc no queda cap placa, no en queda res d'aquest estadi, que de fet que el compartim amb altres clubs de l'època, i per això el Barça acaba, en alguns casos, jugant partits a la Foixarda, a Montjuïc, i fins i tot a la plaça d'armes de la Ciutadella. Al costat del Parc Zoològic van haver-hi partits oficials del Barça jugant-se allà al mig, amb la gent passant. El Barça en aquella època era un club molt amateur, però tampoc no se'n sap res. I segurament l'estadi que vindrà ara sí que serà més conegut per a molts espectadors, que és el famós camp del carrer Indústria.
No? Jo no creguis.
L'escopidora, li deien, per la forma a la tribuna. No, l'escopidora al carrer Indústria no et sona.
Tampoc.
Que tenia una trampa, que de fet, carrer Indústria, que no és carrer Indústria, és l'actual carrer París, per un canvi de onomàstic de carrers. Però sí que et sona que els aficionats de la Barça són els culers.
Sí, això sí. Perquè
la
se'ls veia el cul,
diu,
no?
Que era aquest estadi del carrer Indústria, o que es va quedar petit, que a la darrera fila la gent s'asseia sobre la barana i de passant pel carrer veien uns culs.
Ah.
És una llegenda.
O sigui que el dels culers ve d'aquest estadi.
Sí.
I no
hi ha cap prova realment, que hi ha qui diu que no vindria d'aquí. Però vindria d'aquest camp del carrer Indústria. En aquest cas sí que hi ha una placa on hi havia l'entrada principal que va instal·lar l'Ajuntament de Barcelona per recordar la primera època d'hora del Futbol Club Barcelona, que d'aquí llavors ja passarà al camp que marcarà una època. El meu camp preferit, tot i que no el conec, és el camp de les Corts.
Aquest és el primer que em sona a mi de tots els que has dit, excepte els culers, aquesta anècdota, sí.
Sí, el camp de les Corts té una història bonica, perquè sí que ens queden quatre punts que permeten d'alguna forma fer arqueologia futbolística i connectar amb la gent que va tenir la sort d'anar-hi. Un és la cantonada del carrer Numància amb travessera de les Corts, que hi ha un bar on hi ha una placa que es va col·locar el 1974 pel 75è aniversari, una placa que queda una mica esmorteïda allà, però hi ha una placa que recorda que hi ha el camp de les Corts. Però llavors a travessera hi ha el famós Pi de les Corts. Fa poc va haver una campanya dels veïns de les Corts per salvar un pi, però el pi quedava una mica al mig per on passen els cotxes. Va haver una campanya per salvar aquest pi, que era just a la porta de tribuna de l'estadi. Llavors, aquí és on quedaven els aficionats, quedaven les 5 al Pi de les Corts, però també on quedaven els jugadors quan acabava el partit, per si ben guanyat després anar a celebrar-ho. Llavors es diu que Cubal quedava molt al Pi de les Corts, venien els seus amics i d'aquí s'anava a gaudir una mica de la nit, que el Cubal era una mica trambana, podríem dir. Llavors, aquest pi era tan conegut, les noves generacions diran un pi, però una sèrie de gent, el Pi de les Corts era sagrat, i es va fer una campanya per salvar-lo, i ara hi ha una placa que recorda la història del Pi de les Corts, aquest estadi, del qual en queden també dues restes més. Una, malauradament, ara no es pot veure, i era una de les tanques de tribuna, on queden imatges, per exemple, molt, molt conegudes, i una fotografia molt coneguda de, dels dos presidents màrtirs, el de Catalunya, Lluís Companys, i el de Futbol Club Barcelona, executat també durant la Guerra Civil. Aquesta tribuna, amb unes tanques de fusta molt característiques, una la va rescatar el Fermí Puig, en Pau Descansi, el famós cuiner, sí. I el reservat del seu restaurant, que abans tenia al carrer Balmes, si no, Aixerrat, que ara malament s'ha tancat perquè va morir fa poc, tenia un reservat que era com un temple del barcelonisme, amb molts records, van tenir fotografies, s'hi trobaven la directiva, Guardiola hi anava molt, i hi havia aquesta tanca. I un cop vaig poder tocar, em vaig emocionar molt, perquè era la tribuna de les Corts. I els qui vulgui podran anar també a l'Hospitalet de Llobregat, a la plaça Germana Socanya, on l'Alfredo Sánchez, un escultor, va agafar vigues de fusta de l'antiga tribuna i va fer una escultura. Ah, és l'última prova que queda de l'existència de les Corts, que va quedar enderrocat, el Barça s'ho va vendre per fer-hi pisos, molts socis del Barça van comprar els pisos allà per poder viure, i no queda res més, és a dir, el Barça no té
I
molt...
I d'allà hi ha directament el Camp Nou.
Aquí el Camp Nou ja, amb aquella inauguració, i ara, de fet, bé, ara tenen, doncs, a esperar què passarà. Òbviament a l'estadi Lluís Companys, estadis també difunts, com el mític estadi català, un estadi que tenia capacitat per 70.000 persones que, a la Fuixarda, que va jugar uns amistosos allà, però sí, però el Barça sempre ha donat voltes, però fixa't que sempre dins de Barcelona.
Sí, sí.
No ha jugat mai fora.
Diu el Toni Padilla que ens surten set, o sigui que ens escolteu a estil podcast, els que tingueu més falera pels estadis del Barça i podeu fer un tour.
Set oficials i més en moments puntuals, però... llars oficials del Futbol Club Barcelona són set, no? I trobo que pel que ens significa en la història de la ciutat caldria recordar-los, com per exemple també està recordar l'estadi de Sarrià l'Espanyol, que hi ha la plaça Ricardo Zamora, i també una placa que recorda l'estadi on l'Espanyol va viure tants anys.
Molt bé, doncs un pou de ciència, Toni Padilla, avui estadis del Barça. D'aquí 15 dies més. Gràcies, Toni.
Una abraçada.
Catalunya nit. Amb Manel Elias.
Se'ns acaba un dia que, com tots, és únic. Aquest no tornarà i el volem acabar bé. Qui ens ha estat escoltant avui aquí? Qui ha sigut el nostre oient o els nostres oients, hem de dir avui, misteriosos? La Marta Salvador i en Felip Guerrero, lingüistes, he de dir, de l'Optimot. Ho dic bé? Sí? Bona nit, moltes gràcies per ser aquí.
Bona nit.
Ara, de seguida us pregunto coses, però primer, heu après alguna cosa avui escoltant el Catalunya Nit?
I tant.
Sí? Per exemple, què destacaries?
Bé, a banda de la revelació de l'existència d'un museu de panys i claus...
Això és molt fort,
que això jo crec que ens ha agradat molt a tots dos... Doncs jo he pres la importància que té la intel·ligència artificial en el món actual i sobretot el que has dit tu, no? La importància geopolítica que pot arribar a tenir, sobretot en el context del programa que hem tingut avui, no? Que hem estat parlant molt de memòria històrica, de l'auge de l'extrema dreta. Clar, pensar que la intel·ligència artificial se l'estan debatent les grans potències mundials, sí. Fa una mica de feredat.
Sí,
no?
Sí,
el viatge en què es pot arribar la informació és tan important que fa por.
Felip, estàs d'acord, més o menys?
Sí, també una part positiva d'això que deies és el fet que sigui codi obert, això del DeepSeek, això no ho sabia.
Sí, sí. Això de codi obert sempre sona millor.
Sí. Sí.
Després no, jo no sé gaire què em diuen, però sempre sona millor. Optimot, què és això de l'Optimot?
Doncs l'Optimot és el Servei de Consultes Lingüístiques de la Generalitat de Catalunya, en col·laboració amb l'Institut d'Estudis Catalans i el TERMCAT, el Centre de Terminologia.
Qualsevol persona que tingui un dubte, no sé si això és correcte o no, o com hauria de dir, o quina paraula puc utilitzar en comptes d'aquesta, que és d'un altre idioma, us escriu i vosaltres responeu.
Exacte.
Ens ho pot demanar i...
I amb molt sentit de l'humor, a vegades, tinc obert aquí X, i us pregunta la Janet, Janet diria que és venerable i sàvia OptimotCat. En la vostra infinita magnificència, podríeu il·luminar-me per a trobar una frase feta per dir el que en llengua espanyola és echa el freno madaleno? M'encanta. Resposta vostra. Hola, hi ha formes com ara frena balena, afluixa maduixa, para el carro cagarro o Para el carro, llobarro.
Precioses totes.
Això, sí. Això, o sigui, vosaltres us arriba la de Frena Madalena, o no sé com m'ho deia, i Pone el freno Madaleno, i com arribeu a aquestes conclusions? Com ho feu, això? Com ho treballeu?
Hi tenim tot un seguit de fonts. Normalment no ens basem en la nostra màniga, sinó que tenim tot un seguit de fonts que en les quals busquem les respostes de les consultes que rebem.
Sí, sí, no, sempre les respostes sempre estan, tenen tot un aval darrere, de documentació,
sí.
Evidentment. Sí que de vegades en qüestions més col·loquials, de fraseologia o d'argot, fins i tot, no, de les xarxes, sí que de vegades tirem una mica d'inventiva personal, sí, però fora d'aquests casos, totes les respostes estan, tenen una documentació al darrere.
Clar, i a banda hi ha un servei a la pàgina web, és a dir, hi ha un cercador que si poses allà una consulta et dona resposta ràpida al moment i molt, molt ben aproximada.
Exacte, sí, tenim el cercador, que és una part molt important del servei, a banda del servei de consultes, al qual es podeu adreçar qualsevol dubte que tingueu.
Quines diríeu que són les consultes més habituals?
Depèn una mica, eh?
Depèn del canal, també, perquè
sí.
Per les xarxes socials, per exemple, ens arriba molt més consultes d'aquesta paraula, com es diu, i moltes també de fraseologia, d'expressions, de frases fetes, com ara aquesta que has comentat tu ara. Això ens arriba molt per xarxes socials, potser no tant per l'altre canal, que potser és un canal que fan servir més professionals, de què hi ha de tot, però... un traductor, un corrector, algú que treballa en publicitat i està fent una campanya, ens arriba més consultes d'aquesta gent per la bústia del servei d'atenció personalitzada, i allà hi ha coses més de sintaxi, més...
Exacte,
coses,
sí,
especialitzades,
sí.
Per xarxes acostuma, sí, sí, a ser més divertit i més coses col·loquials.
Sí, exacte.
I
fraseologia, la veritat és que té molt d'èxit.
Sí, i això és un servei públic.
Exacte, sí. Públic, gratuït, obert a tothom. Sí,
molt interessant. Sí. Per si encara no el seguiu, OptimotCat, a X, que teniu milers i milers de seguidors, us poden trobar també a Instagram i a la pàgina,
exacte,
web, eh?
Sí, 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 exactament.
Hem parlat més o menys correctament?
Ui, tant.
Alguna alarma ha sonat?
No gens. A més, jo t'he vist així de cua d'ull que consultaves un diccionari en un moment determinat.
Sí.
Sí. Sí, sí, perfecte. Meravellós.
Sí, perquè...
Intentem sempre... O sigui, nosaltres no jutgem. Nosaltres
no.
Resolem dubtes... Estem oberts a que tothom ens demani coses, però no jutgem la gent així d'entrada. No ens agrada.
Clar, no, dubtar està molt bé. Nosaltres, per exemple, fem servir molt l'ESADI, que és del 3CAT, que està molt bé, i l'Optimot també, que està perfecte. Vull dir que són eines que ens ajuden a fer millor la nostra feina, i tot i així, de vegades, aquí obro el diccionari perquè tenia dubtes de si dir imponderables o per traduir el Joan Laporta, que ha parlat en castellà, i després he decidit optar per imprevist, per si de cas que aquesta la sabia
perfecte.
Segur. Està bé, no? Està bé.
Clar que sí.
Està perfecte.
Molt bé, doncs heu vingut en un dia molt important, ja ho heu vist, un
sí.
dia històric,
sí.
De commemoració. És un dia que li queden poc més de 2 minuts i mig i el volem acabar bé, i l'acabem sempre amb una cançó que el dilluns és nova, a veure si us agrada. Va.
Som-hi.
Walking and walking, walking and walking, walking and walking, you used up your feet. Begging and praying.
Aquesta setmana entra a la llista del Catalunya Nit Cameron Winter, una veu fascinant i per descobrir.
I see where you're going. I see where you're going. Baby, where you're going.
I ens agrada pensar que de tant en tant, en aquesta part final del nostre informatiu, us descobrim algun cantant o alguna cançó. Aquesta es titula Can't Keep Anything i ens servirà per donar pas a alguna persona que avui ha tingut un gran dia. Tornem demà a les 10.
Hola, molt bona nit. Soc en Cesc Freixas, músic i escriptor, i avui ha sigut un bon dia perquè he publicat el meu quart llibre de poesia,
titulat Que avui sopem al carrer i editat amb l'editorial valenciana Sembra Llibres, que és un projecte molt bonic, és una cooperativa que va iniciar un molt bon amic meu, també músic, en Xavi Sarrià, i és un dia avui doncs, de celebració perquè podem explicar el món i poder explicar la vida en paraules. Sempre crec que és una bona manera de començar o d'acabar, i sobretot entendre que també la creació cultural, i en aquest cas la poesia, pot ser també un lloc de trobada, un lloc per exposar idees, un lloc per rebatre-les, un lloc també doncs, per construir o imaginar nous mons possibles, i amb aquesta idea o amb aquest punt de partida he procurat escriure aquest llibre de poesia. Que avui sopem al carrer. Moltíssimes gràcies, molta salut i molt bona nit.